i hem de parlar de les balances fiscals perquè ahir va haver-hi un tertulià amic d'aquí del món RQ que la va clavar quan li vam preguntar al director de la Vanguardia, José Antilli, va preguntar, escolta, quin creus que serà el percentatge sobre el PIB que hi haurà i que traurà Andreu Mas-Colell sobre les balances fiscals, i deia concretament això.
8.
2010, eh?
Sempre és 8. És una constant universal, això hi ha la velocitat de llum i el dèficit fiscal català.
Val, tu estàs parlant de percentatge, no de quantitat.
Sí, sí, percentatge del PIB.
16.000.
8. No.
Estic parlant del mètode monetari tenint en compte el dèficit públic del govern espanyol, és a dir, neutralitzat. Això sortirà 8%, com sempre.
Doncs això. Professor Sala Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
I felicitats perquè la va clavar.
Sí, no? Quina casualitat. És normal, o sigui, si mires les sèries històriques des de que tenim dades, sempre ha sortit una mica amunt, una mica avall, sempre ha sortit el 8% del PIB, en aquest cas surt el 8,5% del PIB, uns 16.000 milions d'euros, i és normal perquè el govern espanyol, i per això vaig dir jo 8%, el govern espanyol té molt clar quina és la política redistributiva entre les comunitats autònomes, i aleshores fa un truco de l'almendruco, que són com una mena de trilers, perquè, a veure, el dèficit fiscal, per entendre'ns, no és el dèficit de la Generalitat de Catalunya, és a dir, no és els calés que recapta la Generalitat o que el govern espanyol dona a la Generalitat a canvi dels impostos que la Generalitat recapta, no. Estem parlant de Catalunya, del país, eh? I aquí hi ha dos components, o sigui, quan els catalans paguem impostos i se'n van a Madrid, una part van cap a la Generalitat directament a través dels acords de finançament, val? Una part va directament als ciutadans a través dels fons de pensions, perquè són uns drets adquirits i el govern això no ho pot decidir, però llavors hi ha una altra part discrecional, que són, per exemple, les inversions en infraestructures, les despeses militars, etcètera, etcètera, que això ho decideix el govern, val? I aleshores, quan els catalans anem a Madrid i tornem tots cofois i contents de que hem aconseguit un millor finançament per la Generalitat, és veritat, la Generalitat tindrà més calés. Però llavors el que fan els trilers és, escolta'm, ja que tots aquests milers d'addicionals, de milers de milions addicionals, aniran a la Generalitat, nosaltres el que votem és, doncs, invertim menys en infraestructures, eh? I el que anem veient amb les dades és que a mesura que millora el finançament de la Generalitat, que ha anat finançant a través dels anys, ha anat millorant a través dels anys, pues, a la mateixa proporció ha anat baixant la despesa directa, les despeses amb trens, les despeses amb aeroports, les despeses amb carreteres, i per tant la suma de tot sempre acaba quedant el mateix. És a dir, els tios tenen claríssim que el que volen és treure de Catalunya el 8% del PIB, i així ho fan, eh? Entre una cosa i l'altra, quan tu els hi fots per aquí, ells van i t'ho treuen per allà, i al final queda el mateix. I per això ahir vaig dir que el dèficit fiscal català era com la velocitat de la llum, una d'aquestes constants universals, que passi el que passi, tinguis el model de finançament que tinguis, hi hagi el partit que hi hagi, tant el govern de la Generalitat com el govern d'Espanya, al final aixequem el putet, i veiem que a dins del putet hi ha el mateix dèficit fiscal, 8% del PIB.
Amb el que deia ahir el conseller Mas-Colell, que si no hi hagués aquest dèficit fiscal a Catalunya no hi haurien retallades, moltes vegades molta gent pot dir, home, què, resulta que ara Catalunya seria una nació molt pròspera mentre hi ha una crisi a nivell europeu brutal, Catalunya seria una nació molt pròspera si aquests calés es quedessin a casa. Això es pot certificar amb aquests números?
A Catalunya hi hauria crisi, igual que hi ha a tota Europa, però tu tindries unes eines per lluitar que serien molt superiors. Estem parlant de 16.000 milions d'euros. Estem parlant de 16.000 milions d'euros. Recordeu que les baralles sobre si ens deixen tenir un dèficit del 1,2 en lloc d'un 1,8, en lloc d'un 2,1... totes aquestes baralles són baralles de 2, 3, 4 mil milions, eh? 2, 3, 4 mil milions. Clar, aquí hi ha 16 mil milions que han pagat els catalans, impostos que han pagat els catalans, que han desaparegut en les profundes butxaques de Madrid, i que per tant no tenim, no té la Generalitat per gastar a Catalunya, i que no tenen cap mena d'impacte macroeconòmic a Catalunya, eh? Són calés que s'estan en els ministeris d'allà, i els ministres i els funcionaris d'allà doncs ho gasten en restaurants d'allà, no de Catalunya, i per tant tot l'impacte macroeconòmic d'aquests calés desapareix. Mm-hmm. I aquests 16.000 milions, en lloc de gastar-se en funcionaris de Madrid, es gastés en funcionaris de Catalunya, si en lloc de gastar-se en infraestructures de Madrid o d'Extremadura es gastés en infraestructures de Catalunya, tot això crearia llocs de treball aquí, els treballadors aquests que traien fent les infraestructures doncs es gastarien els calés en els restaurants d'aquí, a les botigues d'aquí, i tot això tindria un impacte multiplicador sobre l'economia d'aquí. Òbviament no ens escaparíem de la crisi, però òbviament la magnitud dels calés dels que estem parlant faria que l'impacte macroeconòmic de tot això seria aniria en contra de les dades negatives o de l'impacte negatiu que tenen les retallades que estem obligats a fer, precisament perquè aquests diners que hem pagat els catalans, doncs ara resulta que no ens els deixen gastar a Catalunya.
Mira, si sumes salut, benestar social i ensenyament, se te'n va aquests 16.000 milions, els pressupostos a les conselleries, imagina't. I una altra història. Hi ha hagut crítiques sobre el mètode de càlcul. O sigui, hi ha el debat, és el mètode de càlcul. Per exemple, aviam, una pregunta que et vull fer és... el mètode de càlcul que utilitza l'actual conseller és el idèntic o similar al que aplicava a l'anterior conseller? És a dir, Andreu Mas-Colell amb Antoni Castells?
Sí. Bueno, ja, s'apliquen dos mètodes de càlcul. Dos mètodes de càlcul. Un és a on té l'impacte monetari i a on té, diguem, a qui beneficia una despesa. Per entendre'ns, una base militar... hi ha una base militar a Catalunya?
Una base militar a Catalunya hi ha...
Talarn. Molt bé. La base militar de Talarn, no sé quan es gasten, eh? Posem 1.000 milions o 100 milions a la base militar de Talarn. Uh-huh. Segons el mètode monetari, el mètode monetari calcula l'impacte macroeconòmic que té la despesa pública. Quan el govern espanyol gasta 100 milions a la base de Talarn, òbviament això té un impacte brutal a Talarn. Els restaurants, aquests perquè els militars es gasten els calés, els restaurants, els bars de Talarn, les botigues de roba de Talarn, etcètera, etcètera. I per tant, una manera racional d'assignar aquesta despesa és dir, no, aquesta despesa es gasta a Talarn. Això no hi ha dubte que això es gasta a Talarn, ¿vale? I aquest és el que s'anomena el mètode monetari. Quan es calculen les despeses d'aquesta manera, es diu que es calcula el dèficit amb el mètode monetari, perquè el dèficit fiscal és la diferència entre el que paguen els impostos que paguen els catalans i la despesa que reben. Si la despesa la reben directament, base de Talarn la reben els catalans, doncs això es diu mètode monetari, perquè els diners van a Catalunya. No?
Sí.
Llavors hi ha gent que diria, no, és que per el fondo la base de Talarn no només beneficia la gent de Talarn, perquè clar, com que protegeix, està feta per protegir la defensa de tots els espanyols, doncs en realitat a Talarn només es beneficia, doncs diguem, la part proporcional, perquè aquí són els 40 milions d'espanyols, no? Uh-huh. I per tant, aquesta base, en lloc de gastar els 100 milions assignar-vos a Talarn, doncs només se li assignen 100 milions dividit per 42 milions d'espanyols, és a dir, a Talarn és com si només es gastés 4 rals, perquè en realitat això és una despesa que beneficia tots els espanyols, que és veritat que la defensa beneficia tots els espanyols. I per tant, quan tu vols intentar veure, diguem, a qui beneficia la despesa, doncs és veritat que les despeses aquestes públiques beneficien a tothom de la mateixa manera que el Museu del Prado i el Ministeri de l'Interior, doncs en teoria, o el rei d'Espanya, en teoria beneficia a tots els espanyols, i per tant, quan calculem a on es gasta el salari del rei, doncs hem de dir una part és com si es gastés a Catalunya, perquè els catalans en surten beneficiats de totes les obres aquestes que fa el rei. Vale? Quan es fa així, es diu el mètode del dèficit, el dèficit calculat pel mètode del benefici. I doncs hi ha dos mètodes, a on es gasta i a on, diguem, a qui beneficia. El mètode del benefici, en lloc d'un dèficit de 16.500 milions, dona un dèficit de només 11.000 milions. Aquí hi ha gent que diu que aquí, según el método que coja, sale unos números, no sale...
Mira el que deia, per exemple, el més crític, el portaveu popular, Enric Millo, que deia ahir això.
Que les balances fiscals han de ser conegudes? I tant que sí. Ara també és bo que s'expliqui pedagògicament que hi ha diferents mètodes de càlcul. I segons el mètode de càlcul que s'utilitzi, no ho dic jo, ho diu el propi Consell de Treball Econòmic i Social en el seu darrer informe, podríem estar fins i tot en una situació de superàvit fiscal tenint en compte el volum de les aportacions que l'Estat ha fet en el darrer any, concretament.
Superàvit?
Això és fals. Veus? Aquí el senyor Guerra exagera. Primera, No és que cadascú pot agafar el mètode que li surti dels nassos. Segons t'interessi agafes un mètode, segons t'interessi agafes un altre. Segons la pregunta econòmica, hi ha un mètode correcte i un mètode incorrecte. Per exemple, si estem parlant de la crisi, no? Que és la pregunta que tu m'has fet, si estem parlant de la crisi, ens sortiria millor la crisi, aniria millor la crisi, tal i qual, la resposta és s'ha de mirar el mètode de càlcul monetari. Per què? Perquè, collons, és que l'impacte econòmic de la base de Talarn es fa a Talarn. I si no, pregunta-li al senyor de Talarn què passaria si de sobte desapareixés la base militar. Aleshores, s'anirien tots a l'atur. Hi hauria una catàstrofe econòmica brutal. I, per tant, la base de Talarn, des del punt de vista macroeconòmic, des del punt de vista de l'impacte sobre el PIB, sobre l'atur, sobre les variables macroeconòmiques, l'única mesura que té sentit és la del mètode monetari. Si tu ens preguntes, és just que totes les despeses del rei s'assignin a Madrid quan vosaltres els catalans us beneficieu de tenir un rei? És just que totes les despeses dels ministeris s'assignin a Madrid quan tots els catalans us beneficieu de tenir ministeris? Doncs la resposta és no, llavors s'ha de mirar, és veritat, que el rei ens beneficia a tots o ens perjudica a tots i per tant ens els hem de dividir, el rei, entre tots. Això sí, quan ens pregunta quina és la justícia, què passaria, o sigui, què és el que és just que paguem cadascú, aleshores hem de mirar el mètode del benefici. Quan es pregunta quin seria l'impacte sobre la independència, és a dir, si en lloc de que els ministeris fossin a Madrid, els ministeris estiguessin a Catalunya, que és el que passaria si fossin independents, doncs resulta que aquí la clau és el mètode monetari, entens? Perquè el que importa és a on es gasten els calés, no és a qui li toca pagar, sinó a on es gasten. Si es gasten a Catalunya, escolta'm, treball, llocs de treball per Catalunya, si es gasten a Càdiz, llocs de treball per Càdiz, i per tant, no és això que diu el senyor Millo, és una bajanada, depèn de com es miri, doncs mira, tu tries si hi ha molt dèficit o hi ha molt poc dèficit. No, depèn de la pregunta, hi ha una manera correcta de fer-ho, vale? I sobre la possibilitat de que surti superàvit, aquí fa la trampa de no incloure el dèficit del govern central,
vale? La neutralització és a dir, famosa, diguem.
Quan el govern central s'endeuta, i tots sabem que el govern central està amb deute que li surt per les orelles des de l'any 2009, des de començar la crisi, val? Què passa quan hi ha un deute del govern central? Fixeu-vos que el govern central s'endeuta, per tant no posa impostos a ningú, en principi, no posa impostos a ningú, però llavors el govern central gasta a totes les comunitats, Imagina que el govern central té un deute de 1 milió d'euros i ho divideix entre les 16 comunitats autònomes. Aleshores, des del punt de vista del dèficit fiscal, donaria la impressió de que totes les comunitats autònomes han vist com augmenta la despesa en la seva regió, i oi, que bo que és el govern central, perquè gasten més aquí, i no ens treuen impostos, eh? I llavors es crea la fal·làcia de dir, escolta'm, aquí és el miracle dels pans i els peixos, perquè, escolta'm, tots rebem i ningú paga, vale? Però això, això no és un miracle dels pans i els peixos, això és el que s'anomena deute, i el deute s'ha de pagar, i llavors algú ha de dir, escolta'm, i qui el pagarà aquest dèficit? A qui el pagarà aquest calet? Òbviament el pagaran els ciutadans, i per tant, el que s'ha de fer és, cada cop que el govern s'endeuta, dius, escolta'm, això, com que això ho hauran de pagar els ciutadans, això és com si el govern acabés pujant els impostos als ciutadans. I llavors es diu, quan el govern central s'endeuta, doncs s'assigna una part d'aquest deute a cada comunitat, proporcional als impostos que paga cada comunitat, perquè és com si, de fet, el govern ja hagués pujat impostos. El dèficit és només impostos posposats. El govern acabarà pagant, no el govern, els ciutadans acabaran pagant el dèficit del govern. I això és el que s'anomena neutralitzar el dèficit. Però neutralitzar el dèficit no és una opció metodològica que el senyor Millo pot dir, escolta, ara la vull fer i ara no la vull fer, i depèn de si la fas o no la fas, surt una cosa o una altra. M'entén? No neutralitzar és una bajanada, no es pot fer, no té cap sentit, perquè és com suposar, és com imaginar que el govern es pot endeutar i no ho pagarà ningú mai.
Algun comentari breu sobre el que ha dit el professor Salamartín, o l'acomiado i continuem nosaltres, com vosaltres digueu? Esperança Garcia,
molt breu en relació amb aquest tema, després continuem, si vols. A la legislatura passada hi va haver, bueno, fa dues legislatures concretament, hi va haver un esforç de consens justament per aclarir quin mètode s'havia de fer per la balança, per definir les balances fiscals. Quan el conseller Castells, per primera vegada, formalment, des del govern, com a conseller d'Economia, diu el dèficit fiscal és tal, tal i tal, prèviament hi ha un treball d'economistes de diverses tendències i facultats i universitats que consensuen un sistema, que són aquests dos que va fer servir el conseller Mascolell. Vull dir que discutir això per part del PP és demagògia, per part dels socialistes ja no sé què és.
Jo volia compartir, bastant aquest argument, és a dir, que hi ha diferents mètodes de càlcul, sí, que hi ha el flux benefici, que hi ha el flux monetari, sí, que es neutralitza o no es neutralitza, sí, que quan el govern fa els càlculs, de fet, fa els càlculs d'acord amb tots els mètodes i en l'informe hi ha totes les xifres, sí, ara, totalment d'acord amb el que deia en Xavier, que lo coherent, diguem, lo just, lo normal, lo racional, és si has de triar una dada per fer entendre a la gent què està passant, la dada normal, per suposat, és neutralitzada, per suposat, i és la de flux monetari. I jo crec que així ho entenia el conseller Castells, diguem. Per tant, sí. Jo crec que en això no n'hauríem de fer un debat. No de dir, es fa servir la xifra que interessa, no es fa servir la xifra que toca. Jo amb això estic d'acord.
L'Esperança segur que té alguna esmena.
Bàsicament, perquè hi ha quatre mètodes de càlcul, això no vol dir que un sigui millor i els altres descartables segons la idea que un tingui. Bàsicament, no, per una cosa, perquè... Em deixes?
Sí, però
és raonable. Has de començar, Toni.
Sí, però bon.
I ja, si comencem a parlar de la realitat d'un dèficit, quan de moment hi ha uns avançaments, unes bestretes cada any del FLA del govern central respecte de Catalunya, que em sembla que a mi, que no només és un compliment, sinó que està...
FLA és el 2012 i això està parlant dels balances del 2010, eh?
A més a més el FLA fa trampes.
Clar, perquè ara si comptessin les balances les coses sortirien diferents. Però també hem de dir una cosa. Si fem... Només una coseta, sisplau, Xavier. Només si fem un pensament i diem... Escoltin, tenim un sistema de finançament autonòmic, ara ja no només és Catalunya, vull dir, ara hi ha unes altres comunitats que es queixen perquè tenen uns dèficits fiscals importants. Si segons aquest càlcul a Catalunya, només donem com a bo aquest, que jo no el dono com a bo perquè hi ha quatre mètodes de mesura, hi ha un dèficit fiscal del 8%, què passarà amb la Comunitat de Madrid, que porta el 45% pràcticament del PIB? Qui en tindria un 22% de dèficit? El que hem de parlar és potser que dintre de la LOFCA haurien de reformar tots els sistemes de finançament autonòmic.
Xavier Salamartín, l'acomiadem i continuem. Xavier.
Sí, a veure, primera, no hi ha quatre mètodes de càlcul. Hi ha dos mètodes de càlcul, el correcte i l'incorrecte.
Vale?
El no neutralitzar és una farsa intel·lectual que suposa, que riu sota el supòsit, de que el deute del govern central no l'ha de pagar ningú. És el miracle dels pans i els peixos. Si el govern central, i això segur que ho entendràs, si el govern central ara mateix Imagina't que l'únic que fa el govern central és demanar un crèdit de 16.000 milions d'euros, i fa una despesa de 1 milió d'euros a cada comunitat autònoma. Val? Si tu no neutralitzes, si tu no tens en compte que aquest deute s'ha de pagar, fixa't que sortirà una balança fiscal positiva a totes les comunitats autònomes. Totes han sortit guanyant. I com pot ser que totes surtin guanyant? D'on han sortit els calés? La raó que no han sortit és que han sortit el dèficit del govern espanyol. I pensar que això no s'haurà de pagar, només si penses que això no s'haurà de pagar, tu pots arribar a la conclusió absurda de que, escolta'm, tothom hi ha sortit guanyant. Mira, el govern espanyol ha aconseguit un miracle de sobte, primer no tenien res, i de sobte tothom té un milió d'euros addicional. Quin és la palàtia? Doncs collons, que el dèficit aquest dels 16 milions, el govern central l'haurà de pagar. I la pregunta és, qui l'ha de pagar? I quan tu assignes aquests 16 milions, els assignes a cada comunitat, senyors, vostès l'hauran de pagar, arribes a la dada correcta, que no hi ha hagut miracle de pans i peixos, sinó que simplement el govern ha tret impostos dels ciutadans de cada una d'aquestes comunitats, impostos que de moment encara no ha cobrat perquè és un deute, però que a la llarga hauran de pagar, i per tant la balança fiscal de cada una de les comunitats és zero. Ningú ha sortit guanyant. Simplement hem demanat prestat per gastar. I per tant, si tu no fas això, és un mètode incorrecte. I quan tu elimines els mètodes incorrectes, només queden els dos que ha presentat el conseller, el monetari i el del benefici. A on es gasten els calés i qui es beneficia dels calés? Punt i final. L'altre és intentar manejar la perdiu per fer veure que qualsevol dada és possible, qualsevol número que es presenta és factible, i així tota la gent que no li agrada
La realitat.
Acceptar que Catalunya paga molt més del que mereix pagar, del que hauria de pagar, aleshores tots podeu venir aquí...
Balears, la Comunitat de Madrid...
Això, repet, la Comunitat de Madrid també paga bastant.
I Balears, també.
Però és capital de l'Estat, eh?
I Balears i no és capital.
Balears, també. Però el fet que Madrid, Catalunya i Balears... Balears i València paguin molt, no invalida que Catalunya pagui massa. Si Madrid, i Madrid paga molt, per cert, només si calcules el mètode del benefici, que és el que li agrada ensenyar als madrilenys. Per què? Perquè, clar, si calculem el mètode monetari, tots els ministeris, tot el salari del rei, tots els grans museus, tot això es gasta a Madrid, però, i per tant, beneficia Madrid, beneficia l'economia madrilenya, beneficia els llocs de treball de Madrid, beneficia els restaurants de Madrid, beneficia les botigues de Madrid,
sí, home, però els empresaris de Madrid. Però un pressupost de 13.000 milions d'euros per tota la comunitat
llavors,
és poca
Jordi,
cosa, no?
Però llavors, no té res a veure amb les comunitats. Això és la despesa directa del govern espanyol al govern, ja ho he explicat abans. No té res a veure amb el pressupost de la Generalitat o les comunitats autònomes.
Home, també condiciona, no?
Directa del govern central. I si tu avalues, si tu dius, no, és que claro, és que el salari del rei lo tenéis que pagar entre tots els espanyols, i fas el càlcul del benefici, si los ministerios, el salari del verd, l'hem de pagar entre tots els espanyols, i per tant una part d'aquesta despesa tu l'assignes a Catalunya, aleshores la balança de Madrid, òbviament, baixa molt, i dius, hòstia, els de Madrid paguen molt i reben molt poc. Bueno, però reben poc. Això és veritat, que el salari del rei, segons la pregunta que tu facis, si tu preguntes què és de justícia que paguem cadascun, potser sí que és de justícia que el salari del rei el paguem entre tots els espanyols, potser sí. Però la realitat macroeconòmica és que tots aquests calés es gasten a Madrid. Va. I quan tu calcules el dèficit monetari de Madrid, aleshores el dèficit monetari de Madrid desapareix.
Ernest, breument,
una dada que em sembla que és absolutament significativa. Entre el 1986 i el 2010, dades objectives, l'espoli ens ha costat als catalans 305.817 milions d'euros. Això és el triple del que ha portat la Unió Europea a Espanya. I aquí deixo la dada, és que és brutal.
Professor, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins aviat.
Bon dia.
Una abraçada.